Bon dia i benvinguts a l'Art d'Educar. Avui parlarem del que representa la maternitat, si s'han de fer renúncies quan es té un fill i quina ha de ser la millor manera de viure la maternitat.
Segons Pere Font, psicòleg, l'error més gran que solen cometre les mares és deixar de banda els interessos personals. És molt sa que les mares diguin: necessito estar sense els meus fills perquè, si no, quan estic amb ells, no estic bé. Moltes vegades se segueixen uns patrons socials, sense plantejar-se massa què pot representar per a les nostres vides el fet de tenir un fill. I, en general, no hi ha una preparació prèvia per poder viure aquesta etapa sense angoixes i amb serenor. Quan es té un fill, pràcticament no queda temps ni per un mateix, ni per a la parella. Per això cal plantejar-se com ho podem gestionar per viure-ho el millor possible. Cal estar preparats, tant pares com mares, pel canvi de vida que implica tenir un fill per l'etapa intensa dels primers anys del nadó. Segons Pere Font, quan es pren la decisió de ser pares, s'ha d'assumir certes renúncies i certes responsabilitats, que si no es treballen prèviament, acabaran passant factura tant a la vida de la parella com en el vincle amb el fill o filla. Pere Font afegeix que hi ha una gran pressió social, sobretot per les mares primerenques, i recomana que, tot i que posem el fill per davant, que sigui el primer i el més important de la nostra vida, no ha de ser mai l'única cosa, perquè si no, la parella difícilment ho resistirà. I per als nostres fills, tenir uns pares amb una bona salut mental és un dels millors regals que els hi podem fer.
Pere Font és psicòleg, fundador i director de l'Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella i també Interpersonal, Benestar i Salut. Director dels programes de formació de l'Institut i professora de diversos programes de màsters, postgraus i especialista de la Universitat de Barcelona, Girona i Lleida. Col·laborador habitual en premsa escrita i en programes de televisió i ràdio com Les Mil i Una Nits de la Maria Pau Gené, Catalunya Ràdio, La Vida amb Sílvia Còpola, també a Catalunya Ràdio, El Suplement amb Sílvia Còpola, també a Catalunya Ràdio, i El Secret amb Sílvia Còpola a Catalunya Ràdio, entre d'altres. Avui conversarem amb ell des de Ràdio Falset. Bon dia, Pere.
Bon dia.
Bon dia.
Bé, per començar, a veure si ens podries dir una mica, segons el teu criteri, què és realment la maternitat?
Home, jo com a home sempre tinc que parlar d'aquests temes amb prudència. Jo puc parlar de la, clar, jo puc parlar de la maternitat, curiosament, des de la meva paternitat. Vull dir, perquè he sigut espectador absolut d'aquest fenomen, d'aquesta meravella. No? Jo soc molt fan, ho he de reconèixer. Vull dir, soc com a pare i la meva companya com a mare, podríem dir que som militants de tenir fills, perquè ha sigut l'experiència més fantàstica de la nostra vida. I també la més difícil, perquè hem sigut pares adoptius, i això ens ho ha complicat tot moltíssim. Val? Però malgrat que el nostre embaràs ha durat 3 anys, diguem-ho així, doncs l'experiència ha sigut inigualable. Jo crec que la maternitat és una experiència formidable amb la majoria de vides de la majoria de persones. És a dir, no ho és per tothom. I avui en dia, per sort, cada vegada més les dones poden decidir si volen ser mares o no, i aguantar tot el que els hi cau al damunt, perquè la tradició cultural és que la dona està feta per ser mare i anar en contra d'això és molt difícil. Quan arriba una dona, posem per cas que tingui 30 o 35 anys i reconeix públicament que no vol tenir fills, doncs tothom la tracta com una dona desnaturalitzada, no? Jo crec que la maternitat l'estem començant a situar una mica com una opció, i això està molt bé. És a dir, que qui vulgui ser mare ho pugui ser, ho tingui tots els mitjans i necessitats, diguem, per poder-ho ser, i després que qui no vulgui ser-ho, també tranquil·lament, pels motius que sigui,
clar,
també pugui parlar-ne obertament, de dir, mira, això no està en el meu programa de vida per la raó que sigui, no? I ja està. I és una opció, no? Ja no és tant una obligació com, o una determinació, com venia a ser el futur de qualsevol dona fa uns quants anys, no?
I abans de decidir tindre un fill, què ens hauríem de plantejar?
Mira, aquesta pregunta l'hauríem de fer, aquesta resposta l'hauríem de fer des de la responsabilitat, del pensar-s'ho bé, de buscar el moment. Tot això no funciona. És a dir, conec experiències de maternitat i paternitat fantàstiques en el pitjor moment de la vida. Conec amics meus que han tingut fills quan estaven a l'atur, els dos. Vull dir que, en teoria, dius, el manual diu que s'han de donar una sèrie de circumstàncies, no? I després et preguntes, bueno, es donen alguna vegada aquestes circumstàncies o no? Jo crec que ve més des de l'emoció, des del sentiment. En tot cas, home, un ha de tenir una mínima posició, diguem, que garanteixi que quan neixi la criatura estarà en uns mínims de condicions. Però al marge d'això, jo no m'atreviria a dir que hi ha un moment, perquè el que sí que he conegut és moltes parelles que esperant el moment no han tingut fills, però no han trobat mai. Segurament tampoc no ho buscaven amb massa passió. Vull dir que simplement allò qui anys passa, no qui dies passa, anys empeny, no? Però jo no seria partidari. Escolta'm, és que hi ha un moment. Hi ha la llamada de la naturalesa que et diu que a partir dels 30 no sé quants anys ja t'hi has de posar perquè tens un rellotge biològic que t'empeny. Bueno, això ho hem superat una mica.
Però potser més que plantejar-se el moment i les circumstàncies, potser és plantejar-se què comporta tenir fills a nivell de dir bé, quins valors els hi volem inculcar, quines són les possibilitats que nosaltres tenim de fer-li un seguiment a l'hora d'educar-lo.
Vols que et digui el que penso de veritat sobre l'educació dels fills? Penso que es basa en la coherència, no en tenir un projecte. Perquè mentre tu et dediques a fer projectes, la vida va per una altra banda i es dedica a espatllar-te'ls, diguem-ho així, sistemàticament. Per tant, jo quan m'he plantejat l'educació de la meva filla, tot el que jo he planificat, jo diria que en termes generals no ha acabat de sortir. Bueno, doncs perquè ella té la seva naturalesa i el seu caràcter, perquè les circumstàncies no sempre les pots controlar, perquè passen coses que no tens previstes, i al final el que intentes buscar és de dir, escolta'm, com abordo jo tot aquest procés que és ajudar la creixença i l'educació d'un fill, no? I jo penso que la cosa que de veritat has de ser sobre moltíssimes altres coses és coherent. Mm-hmm. És a dir, que hi hagi en algun lloc una línia, un algo que doni sentit al que fas. I després l'encertes i l'endivines. Un dia sí i un altre tampoc, diguem-ho així, no? Però vull dir que a vegades cada dia més veig parelles joves que busquen el llibre, el manual, la pista que els hi donarà com fer no sé què, que fan cursets, que van a xerrades, que es passen el dia amunt i avall, que em sembla genial, no? Però almenys que t'obsessionis amb tot això. I mira, perdona, la fórmula per educar un fill, l'única manera que conec d'educar un fill és sent-hi. És l'única manera que conec. Has d'estar allà. I has d'estar allà deixant corda. És a dir, que tampoc no has d'estar tot el dia, que no respiri el pobre, perquè estàs tot el dia allà al costat, no? Vull dir, has d'educar i has de deixar corda. Mira, per fer això i per fer-ho bé, jo crec que es van inventar les colònies. Que els pares descansen un dia dels nens, però com que ho veuen des de la seva perspectiva, no se'n donen compte que els nens també descansen un dia dels pares, no? De tenir-los a sobre, i estan en un altre ordre, en un altre horari, en una altra manera de fer, i tothom descansa de tothom, no? Ara això ho espatllem una mica enviant els nens de colònies amb mòbils i coses d'aquestes, però per sort els monitors...
Aquesta corda, no?
Sí. Oh, és espantós. I, escolta'm, per favor, deixeu-los estar. Vull dir, jo recordo que la meva filla era petita i anava de colònies amb l'escola i hi havia famílies que no deixaven els nens anar de colònies. Perquè, no, pobrets, allà, que els hi pot passar qualsevol cosa. I pensava, clar, que els eduqui un altre, o que visquin experiències sense vosaltres, i penses, aquests nanos creixeran sota la faldilla de la mama i no faran res de bo, no creixeran, seran nens immadurs eternament, no? Vull dir, quan jo defenso la coherència i l'estar, vol dir que has d'estar, però has d'estar, no sé, mira, per exemple, amb la meva filla hem passat estones molt maques junts, com que no hem parlat de res, ella estava llegint un conte i jo estava llegint un llibre, punt. I ens hem passat així una hora. És a dir, que és que ni ens hem tocat, ni ens hem parlat. Ara jo si estava amb el mateix sofà. Mm-hmm. És el que vull dir. Però això és educar en majúscules. Perdona, no ho dic perquè ho faci jo, eh?
No, ja.
Però és aquest exemple, no? També, el donar exemple, no? A vegades.
De que estàs allà.
Compartir l'espai, sí.
I els nanos petits, per exemple, el que els agrada molt és que tu estiguis per casa, però que no els emprenyis. Saps?
Sí.
I si volen ser emprenyats, hi venen. I quan es cansen, se'n van. Llavors, ostres, a vegades el que tens que fer simplement és estar una mica pendent dels senyals, perquè els nanos també et guien. Això és el gran aprenentatge que fem tots els pares, que veiem que els nanos ens van donant les pistes. El que passa és que has de tenir ganes de veure-les, orelles per escoltar-les, ulls per, saps? Però els nanos et donen molt sovint les pistes. I després, simplement, amb això et vas acomodant. I quan portes 5 o 6 o 7 anys, tots els cursets i tots els llibres i tot el que t'has llegit, doncs la veritat és que et dones compte que t'ha servit només una petita part. Perquè l'educació, jo crec que és un procés molt personal. I cadascú té una mica, cada maestrillo tiene su librillo. I uns se'n sortiran millor i uns altres menys, perquè és així, però jo crec que te'n surts molt millor quan tu tens una actitud honesta, és a dir, quan tu ets tu, quan tu no estàs massa pendent del que et diuen els altres, de com s'ha de fer les coses, del que és la norma social. No, passa de tot això. És a dir, has de ser honest amb l'estima que li tens al teu fill. Et relaciones a partir d'aquí. I aleshores, diguem, si ho fas així, les coses passen soles. I trobes el punt quan t'has de posar seriós, i trobes el punt quan has de deixar la corda i has de cedir, o fins i tot has de perdre alguna batalla, i bueno, un altre dia potser ja guanyaràs un altre, no?
El que passa que, de fet, jo veig, de vegades he vist, no?, exemples de parelles, no?, que porten bastant temps, la parella vivint junts, i ve un fill, i volen continuar fent el mateix, no? Llavors, d'alguna manera, penso que t'has de plantejar que hi ha d'haver algunes renúncies, o no vol dir només dedicar-te al fill, que també tu com a persona t'has de desenvolupar, però no s'ha de plantejar una mica abans això de dir, bueno, a mi em canviarà d'alguna manera la vida.
Oh, i tant, que et canviarà
moltíssim. Quan tens fills. Però, a vegades hi ha parelles d'aquestes que després ho viuen malament i viuen angoixades i perquè veuen que no poden fer tot el que voldrien fer perquè, clar, hi ha el fill entremig i l'han de col·locar un dia aquí, un altre dia allà, perquè si no... No sé, arribar a poder trobar aquest equilibri, penso que abans sí que val la pena plantejar-s'ho de dir no, jo si em plantejo tenir un fill he de tenir present que hi ha coses que ara estic fent i amb tota la llibertat que potser no les podré fer. No sé fins a quin punt...
Jo et canviaria una paraula, perquè a mi la paraula renunciar és una paraula que sempre implica una pèrdua, no? I aleshores és un sentiment negatiu. No és que tot hagi de ser una mica happy flower, no? Però és un sentiment una mica negatiu. El que canvia és la teva distribució de responsabilitats. No? Jo recordo una conversa amb un amic meu que un dia algú parlava de dir, és que això de tenir un fill són moltes obligacions. I l'altre dia, no, són moltes responsabilitats, no moltes obligacions. El fill he tingut jo perquè he volgut. Per tant, sí. No és una obligació que m'ha vingut imposada de fora, sinó que és una elecció. Això és molt important. Llavors, quan el fill és una elecció, el que fas és una acomodació a un nou joc de responsabilitats, que és esgotador, per descomptat, i que té, diguem, responsabilitats que a vegades et priven d'altres coses, també és veritat. Però jo també diria que aquí hi ha una mica les parelles tot terreny, diguem-ho així, que sí, que agafen el criu i amb un anyet el fiquen a darrere del cotxe i se'n van a viatjar, m'entens?
Sí, sí.
I després hi ha les parelles que, doncs d'alguna manera, tu els convides a sopar a casa i et diuen que no poden venir perquè el criu encara és massa petit i té, jo què sé, té pràcticament un any o més i dius, com que no podeu venir a sopar perquè el criu és petit? No, perquè després plora i no sé què i pim, bueno, és com plori, què vols que fotin els crius petits, no? Mira, jo he tingut com circumstàncies meves divertides que m'han passat a la vida i que em provoquen admiració. Jo dono cursos molt sovint, no? I pel tipus de feina que faig, moltes de les persones que participen en els cursos són dones, vale? Doncs jo m'he trobat en que sovint m'han vingut dones a classe amb el cotxet del criu i m'han dit, escolta, el puc deixar allà darrere l'última fila i tant, pues faltaria. Ara això sí, quan plori el treus, però no per res, sinó perquè et distreu la classe, no per una altra cosa, no? I hem tingut gent que s'ha fet un postgrau amb el criu darrere i era una mica la joguina de tothom. M'entens?
Sí, sí.
Que dius, aquestes dones fan un sobreesforç per venir a classe, porten el criu i normalitzen una certa situació. També l'altra cosa és que m'agrada molt viatjar. I m'he arribat a trobar papàs i mamàs amb un cotxet de criu als llocs més insospitats que et puguis imaginar. Que dius, clar, que després a la nit no podran sortir de discoteques. Claríssim que no podran sortir de discoteques. Ni podran veure un espectacle nocturn, ni podran sortir a fer no sé què. Clar que no, perquè segurament aquesta parella amb el criu petit a les 8 de la tarda ja estaran a l'hotel. Però estan viatjant.
Clar, clar. És adaptar-te una mica, no?
Clar, llavors hi ha les parelles que pensen que el nano, ai, pobret, i després hi ha les parelles que des de molt petit acostumen el nano a que el nano sigui, bueno, un nano més del segle XXI. Mm-hmm. Mira, hi ha dues teories sobre els nens. Les dues als extrems són falses, però si les manegues bé, n'hi ha una que és més certa que l'altra. Hi ha la visió de que els nens són de vidre i es trenquen en seguida. Dius, home, segons què sí, però els nens, l'altra visió és la visió de que els nens són de goma. Els nens s'adapten. Vull dir, tu agafes el nen i el fiques darrere el cotxe, dorm. Agafes el nen i te l'emportes a no sé on i fa més o menys una vida normalitzada. Ara jo sí. Vull dir, tens que posar-te al nivell del nen. I si te'n vols anar de viatge, doncs potser tens que convertir una passejada per una ciutat, doncs tens que convertir en una gincama. Però tu acabes fent la passejada.
Sí, sí.
Que vull dir.
Sí, sí.
Llavors, és clar, ara tu ja saps que el peatge que pagaràs és estar pendent del nano, anar-lo entretenint tot el passeig, jo què sé, doncs donar-li una beguda refrescant i després comprar-li un gelat. Doncs bueno, però resulta que tu has aconseguit fer vacances, anar uns dies a fora, fer el que sigui, mm-hmm. I després hi ha gent que et diu, escolta, és que m'ha anat aquest estiu la meva parella, la meva filla petita, un fill petit i jo, i hem anat a noció. I la gent, uau, però si la filla té 2 anys ja, doncs la filla de 2 anys ha corregut món a base de bé.
Mm-hmm.
I això els fa forts, amb els crios, perquè se senten que tenen uns pares en què es poden divertir, en què poden fer coses, que creixen en un ambient sa, no? Si sempre estem sobreprotegint els crios, perdona, però estem fent una generació de nens tontos, i déu-n'hi-do la de nens tontos, de pares tontos que tenim por ahí, que són ultra sobreprotectors.
Mm-hmm. Nosaltres, perdona, parlàvem de, no, parlàvem de la paraula de renúncia i tu has dit responsabilitat,
sí.
I penso que, no, que estem d'acord amb aquesta connotació més positiva de la paraula responsabilitat, però el que sí penso que també estirem d'acord, no, és en que aquesta responsabilitat evidentment ha de ser compartida, no? I què passa quan aquesta responsabilitat no és del tot compartida?
Problemes. Mm-hmm. Problemes assegurats. Vull dir, mira, ja, jo et diria, fent teràpia de parella, i un dels temes estrella que hi ha sempre són els criteris molt diferents respecte a l'educació dels fills, o fins i tot criteris molt diferents sobre el número de fills que vol una parella. Mm-hmm. I a vegades és sorprenent, perquè a vegades són els homes els que volen més fills i les dones et diuen que ja han maltractat prou el seu cos i no en volen més.
Mm-hmm.
I els homes allà insistint, vinga, va, un altre. I a vegades veus allò, unes posicions allò molt, molt bizantines, molt, molt, déu-n'hi-do. El problema sovint també té que veure amb les diferències educatives.
Clar.
Les diferències educatives tenen que veure fonamentalment amb el projecte de vida que tens sobre el teu fill. I el problema que hi ha darrere és que tot sovint té que veure amb un projecte de vida que tu has dissenyat a mida i que vols que el fill s'hi adapti. És com si abans de néixer el nano tu ja li tinguessis programada tota la vida i tot el que havia de fer, no? Mal assumpte, però és un tema habitual, eh? I provoca molts mals de caps, perquè, clar, a vegades és si tu ets massa tou, si tu ets massa dur, o si tu consenteixes massa, a tu et pren el pèl i a mi no me'l pren.
Mm.
Tu després a les esquenes vas i jo què sé, i li disculpes una cosa que ha fet i jo això no penso que s'hagi de disculpar. Aquestes dobles converses són constants, no?
Uh-huh.
Les faltes de respecte davant dels crios, no? Pares que s'escridassen, que s'insulten, que fan certs comportaments davant dels crios, que els pobres crios estan allà collonits morts de por, no? I, tot això, d'alguna manera, aquestes diferències, que algunes poden ser normals i sanes i es porten bé, no? Però hi ha un extrem en què realment arriben a provocar problemes. Això sovint és perquè els pares estan potser projectant massa coses d'ells sobre els nanos. Yeah. Per això la discussió es torna tan aspra, a vegades, no? Però la veritat és com si deia, escolta'm, jo vull que el meu fill sigui advocat perquè jo volia ser advocat i no vaig poder. no? O perquè jo sóc advocat i vull que també ho sigui. Bueno, escolta, el que tu vulguis és el que tu vulguis, i el teu fill després en sortirà músic i t'aguanta si no t'agrada. Saps què vull dir? I que el paper de pare no és aquest. El paper de pare és que si el fill et surt músic o et surt per dir al pintor, és el teu fill, és el millor pintor del món, és el millor guitarrista o el millor pianista del món. El teu fill el que has de fer és tenir un propòsit de la vida que és recolzar-lo. Mm-hmm. I és així. Si tu projectes les teves neures, les teves mancances, les teves experiències no viscudes o les teves frustracions, no fas de bon pare, no ets un pare nutritiu, ni ets un pare que alimenti, diguem, un bon desenvolupament, no? Jo crec que els pares alimentem molt, el desenvolupament dels nanos, perquè el que alimentem essencialment és que, ens agradi o no, els nanos ens prenen com a model.
Hola.
Palo bueno y palo malo, diguem-ho així, no? Però ens prenen com a model. I això a vegades no li donem prou importància, però ho fan sovint. Els nanos ens estan contínuament mirant i observant. I quan creixen i són petits, ens estan contínuament imitant.
Uh-huh.
I aleshores, clar, un ha de tenir una mica això present per dir, bueno, anem a aprofitar-ho a favor. I de dir, pues, que si tu ets una persona que crides, pues, potser procura cridar menys. Si tu ets una persona doncs, que a vegades amb el cotxe li faltes el respecte al del cotxe del costat, evita fer-ho. Per què? Perquè el teu fill fa el mateix. Mm-hmm. Vindrà darrere. Llavors, què has de donar un model de vida? Però el model de vida és un model de vida obert, no tancat. No li has de donar un pla de vida. No li has de donar un model. Mm-hmm. Que el nano pugui agafar de tu el millor. De llavors, per exemple, coses que recomanem als pares sovint, dir, feu coses que vosaltres us agradaria que els vostres fills aprenguin. Per exemple, és molt divertit ensenyar a portar els fills a la cuina. Segurament és un dels llocs més divertits de la casa.
I tant.
Per estar amb crios petits. La cuina és un lloc fantàstic, no? La meva filla se sentava a explicar-me contes a la cuina mentre jo preparava els sopars i les coses més maques de la vida, no? Tenir-la allà. Però és un espai d'embrutar-se les mans, és un espai de fer coses rares, és un espai de fer allò que el resto de la casa no pots fer, embrutar-te i que et donin permís per fer-ho, no?
Uh-huh.
I a més a la cuina passen moltes coses divertides, pots anar tastant cosetes, pots anar provant gustos diferents. Llavors dius, ostres, si això és bo per tu i vols que una cosa divertida, coi, entra a la cuina, t'arremangues i fes el sopar amb el teu fill o la teva filla al costat, li ensenyes a fer dues tonteries. Uau, és un espai fantàstic. Igual que un dia, si tens un nen, doncs potser li ensenyes a arreglar una bicicleta. M'entens?
Sí,
aquests són els aprenentatges que et situen, perquè a més és temps viscut junts. Mira, deixa'm que us digui una cosa, no vull allargar-me. Tu hauries de pensar que quan tens un fill, tu arribarà un dia que et moriràs. Això és llei de vida, això és així. Llavors, el tema és pensar quines fotografies guarda el teu fill de tu. Quines fotografies té dels grans moments que heu viscut junts. I dius, el teu fill pot guardar una fotografia que és tu agafant-lo del cellín de la bicicleta, ensenyant-lo a anar en bicicleta.
Uh-huh.
O pot tenir una fotografia de tu fent un castell a la platja. Pot tenir una fotografia de tu fent una cosa no sé quina, no? Fent una excursió a la muntanya. El que es tracta és que nosaltres generem aquestes fotografies amb els nostres fills. I en generem 100. I potser ells se'n queden amb 20. Però hem de generar fotografies que les recordin amb enyorança.
Abans has comentat que hi havia bastants pares que encara sobreprotegien molt els infants i estaven molt damunt d'ells i no els deixaven desenvolupar prou bé. Però també hi pot haver l'altre vessant, no? Pares que més aviat els deixen de racó, que estan molt amb els avis, o amb cangurs, o amb eineres, una mica com si els hi fessin nosa, no?
Sí.
Com pot afectar això en aquests infants?
Molt, i els hi passaran factura. Els pares absents sempre se'ls hi passa factura, sempre. Perquè els fills no ho perdonen, mai.
Uh-huh.
Potser de grans ho arriben a perdonar, però quan són infants o quan són adolescents és d'aquelles coses que no perdonaran mai. Els nens necessiten que tu estiguis i els adolescents també necessiten que tu estiguis. Encara que ells tinguin els comportaments després que tinguin i que tu a vegades acabis del teu adolescent fins a dalt damunt davant d'on sigui. Però ells necessiten que estiguis. Però no que estiguis damunt d'ells, que estiguis a mà. És com si diguéssim, els nanos són molt egoistes en aquest sentit. No et volen a mà, perquè per si passa alguna cosa, per si et necessiten. per si tenen alguna cosa que queixar-se, per si et volen proposar el que sigui, però et tenen a mà. Ara, són ells els que t'han de cridar a tu.
Sí, sí.
Vale, en aquest sentit, tu estàs sent utilitzat i tu estàs aquí, però no em molestis. Jo me'n vaig allà, si necessito, ja et cridaré. Vale, doncs ja està, doncs jo faig la meva vida. Vale? Doncs quan els pares no hi són, els nens tenen una mancança brutal. I això els afecta molt amb el seu desenvolupament afectiu i els afecta molt el seu desenvolupament personal. Resultat que quan siguin adults, aquesta mancança la viuran i l'expressaran. I segurament el que passarà és que es passaran una mica la part de la seva vida intentant compensar aquestes mancances afectives que han tingut, o fins i tot poden arribar a ser persones amb un dèficit de relació, diguem, emocional amb altres persones, perquè no sàpiguen ben bé com manegar-ho, no? O sempre és un tema complicat, no? Mira, en dues tradicions hi ha els pares excessivament autoritaris, que és evidentment és un problema pel seu propi pes, ja cau, tots l'entenem. Després hi ha aquests pares que són una mica de deixar fer, no? Diu, ui, jo vaig anar amb un col·legi que eren tots molt rígids, jo no vull que el meu fill vagi en un lloc així, vull una escola molt lliure i que faci allò que vulgui. I després els meus pares a mi em marcaven molt, doncs jo vull que el meu fill tingui una altra vida diferent i que no el marquin tant. Bueno, doncs mira, passa una cosa molt curiosa. Al Canadà vam fer un experiment, vam fer un estudi, en què miraven, per exemple, joves que tenien comportaments de risc, adolescents. I van descobrir que els fills que tenien més comportaments de risc justament venien de famílies en què el control era més baix. És a dir, famílies que ho consentien tot, que ho toleraven tot. No? Uh-huh. I els nanos li donaven part de la culpa dels seus problemes als pares. No ens han sabut tibar quan ens havien de tibar. No? Uh-huh. Sempre ha sigut... I llavors, és un estudi neutre, simplement. I després vam mirar què passava amb les famílies amb les que els comportaments de risc d'aquests adolescents eren més baixos. I van descobrir una cosa curiosíssima. Eren famílies que tenien una mica d'ordre. Una mica d'ordre volia dir, per exemple, que almenys un àpat al dia el feien junts, per exemple, no? O que es parlava d'horaris. És a dir, si vols sortir la nit, pots sortir, però de l'hora has de tornar. Però no d'una manera autoritària, d'una manera lògica. No? Uh-huh. Que, per exemple, eren famílies que quan es dinava o quan es sopava, doncs la tele estava apagada, perquè era el moment del dia de parlar. Cadascú explicava i d'enfadar-se i de discutir-se i de tot el que tu vulguis. Però era el moment del dia de vida família. No? Llavors, aquestes eren les famílies sanes, les que tenien els seus moments. En canvi, les famílies que eren menys sanes eren les que controlaven menys. Llavors, això ja et dona pistes de per on van els tiros. No? Jo quan estic treballant amb... A vegades allò que vas a fer una xerrada, segons on, i estàs amb un grup de pares i mares, els hi pregunto quin és l'últim cop que us heu partit de riure, però allò de plorar, de llàgrimes, de poca solta, de riure d'una tonteria, tots en família. I els he dit, si fa més d'un mes, si heu de pensar una mica i pensar, bueno, fa un mes, mira, encara. Si fa més de 2 o 3 mesos, comenceu a tenir un problema. Si ja no us en recordeu de quin dia va ser l'últim cop que us vau partir de veritat de riure, teniu un problema, no? Yeah. Perquè parla de la relació entre els membres de la família. Mm-hmm. I parla de la vinculació i de que el temps de família sigui un temps bo. És igual si un altre dia ens discutim, evidentment que ens discutirem, només faltaria. Però el temps de família ha de ser un temps bo. No és un temps d'estar mirant tots la tele, cadascú amb el seu mòbil... No, això no és temps de família, això és temps d'estar tots aïllats a la mateixa habitació. No? Doncs aquests tenen que les famílies sanes, les que tenien fills amb menys comportament de risc, complien aquest patró. Pues això dona una pista fantàstica.
Sí, sí, i tant.
Sí, per aconseguir aquest temps de qualitat, aquests vincles emocionals que estàvem parlant, aquesta responsabilitat... Com podem fer, no?, de trobar aquest equilibri perquè aquests nens i nenes puguin créixer com a persones amb un vincle positiu i perquè els pares, també puguin seguir desenvolupant la seva vida personal, la social i també la de parella, així ja com a conclusió?
Sí, però mira, la vida, els pares han de seguir, de fet. Els pares el que tindran és el temps més repartit i més ocupat. I, evidentment, quan els nanos siguin més petits, evidentment, disposaran menys del seu temps. Seran menys amos del seu temps, per dir-ho d'una manera. Però quan els fills comencen a créixer una mica, els nanos s'ha de col·locar amb qui sigui. És a dir, és una exigència per la parella i per la família, diguem, que tenim aquí davant, que en un moment determinat els nens desapareixin i se'n vagin amb la iaia, amb la veïna, amb un cangur, amb un esplai o on sigui. Els nens han de desaparèixer. Hi ha d'haver un moment que és moment de parella, pel que sigui. Jo diferencio molt el sexe de la intimitat. Són dues coses diferents, encara que una vegada es porta a l'altra. De fet, sovint. El gran dolor de moltes parelles no és que perdin el sexe, és que perden la intimitat, que la valoren molt més. El que passa que a vegades no ho saben expressar. Perden la intimitat, que això és molt dolorós, no? Llavors dic, escolta, el que necessitem és temps d'estar junts, de sentar-nos al sofà, de veure una pel·lícula, de quedar-nos adormits veient la pel·lícula i que els nens estiguin a l'altra punta de món sabent que estan ben cuidats. Pues això a vegades amb els pares els hi costa molt, no? I escolta, els nens ha d'haver-hi moments en què han d'estar amb altra gent i han d'estar a cases d'altra gent. I vosaltres a vegades també el que heu de fer és agafar un diumenge i sortir amb altres parelles que tinguin nens i mira, us aneu tornant. Un que juga amb els nens i els altres dinen per dir alguna cosa, no? Els nens seran més sociables. Els nens necessiten pares feliços. Si els pares estan amargats perquè no poden sortir amb els amics, perquè no poden anar a jugar un partidet de futbol, o una no pot anar amb la piscina, amb qui sigui, i m'entens? Tenen uns pares cansats, avorrits, que t'estan mirant dient, ja ho vaig fer-ho bé, jo, això de tenir fills. M'entens? Perquè es viu com una pèrdua, clar.
Sí, sí.
M'entens? I ara, compta amb una cosa, que abans deia, cada vegada més hi ha gent que parla de que no vol tenir fills. Però també és veritat que sorgeix un altre discurs en paral·lel, i aquest és molt interessant d'escoltar. Però clar, jo soc psicòleg, és lògic que m'interessi. Però vull dir que són les dones que parlen de que si ho saben no ho fan. És a dir, no s'arrepenteixen d'haver tingut el fill persona que tenen, que ja se l'estimen. El que s'arrepenteixen és del cost personal que ha tingut tot això, o del mar d'insatisfaccions que han vingut darrere, o fins i tot dels dolors físics i els malestars de tot tipus que ha generat la maternitat, no? I avui en dia aquestes dones comencen també a tenir veu i diuen, escolta'm, això no s'assembla en res a el que em van explicar i a el que em van prometre. Vull dir, tenir fills és una experiència que pot ser d'un ordre molt diferent, que no és allò de conte de fades. Tots aquests discursos acabaran convivint. L'única manera de fer-li front, que jo conec, és que tu mantenguis, amb la mida en la que puguis, una miqueta el teu món. Ha d'haver-hi un petit temps per tu, ha d'haver-hi un petit temps per fer vida de parella i ha d'haver-hi un temps més gran per fer vida de família. Però si, fixa't, hi ha un tipus de parelles que nosaltres vivim com molt patològics, que són aquestes parelles que poden tenir 50 anys perfectament i es diuen papa i mama. L'un a l'altre, que els trobem per tot arreu, Doncs aquests, en algun sentit, són... Sí, nosaltres sempre els vivim com a patològics, t'ho he de dir, perquè són els que han assumit més el seu rol de papa i de mama que no pas el rol de parella. Són els que estan tot el dia damunt dels fills i els ofeguen i no els deixen créixer, no? O es reconeixen molt amb aquest rol de papa i mama i no els hi agrada deixar aquest rol. I quan els nanos es fan grans i marxen de casa, fan uns dols tremendos, però molt, molt dolorosos, no? No pots anar de papa i mama amb 40 o 50 anys. Als 40 i 50 anys ets tu i la teva parella. M'entens? I els nens ja faran la seva vida. És a dir, si no tens aquest espai, estàs molt, però que molt fotut. I posats a fer, quan els nanos siguin més grans, per exemple, ja siguin adolescents, a part de tenir el teu espai de parella, tu has d'haver una mica reconquerit el teu propi espai personal. I si tu abans t'agradava, doncs no sé, sortir a jugar els dissabtes al dematí a futbol amb els amics, doncs procura tornar a fer-ho.
Molt bé.
M'entens? És una mica fixat que el discurs és molt de dir, escolta'm, no us creieu el que us diuen, no us creieu el que llegiu, deixeu-vos estar de modes i de tonteries i guieu-vos una mica per l'efecte i el sentit comú. I sobretot que penseu que en algun sentit esteu sols. Els educadors dels vostres fills sou vosaltres.
Molt bé.
I ja està.
Molt bé, Pere, se'ns ha exhaurit el temps. Podríem estar parlant aquí estona. perquè la veritat és que és molt agradable poder estar conversant amb tu i molt interessant tot el que ens has dit i les orientacions. Pensem que bé, que si hi ha pares que s'estan plantejant tenir fills o hi ha pares que potser estaven una mica angoixats, doncs els hi has donat algunes orientacions que poden anar molt bé. Moltes gràcies per haver col·laborat en aquest programa.
Moltes gràcies.
Vinga, bona nit, bon dia.
Bon dia.
Adéu.
Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i el dimarts a les 8 del vespre, que repetiran els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.